Bon vespre, són les 7, com si es tractés d'un creuer. El portaavions nord-americà Gerald Ford, un dels més grans del món, ha arribat avui a Palma amb 4.500 marins a bord i amb moltes reaccions negatives per part de la ciutadania. Tanmateix, també n'hi ha hagut, val a dir, de positiva, sobretot per part dels empresaris. Tant restaurants com comerços ho veuen com una oportunitat de negoci. Fins i tot n'hi ha que ho consideren una oportunitat per salvar la temporada. Aquestes són les expectatives altes que hi posen. No obstant això, com dèiem, l'altra cara de la moneda és que fa mitja hora ha començat una manifestació al Passeig Marítim de Palma, convocada per la plataforma Mallorca per la Pau. Tot d'una hi serem en directe, ja que ja hi ha el nostre company Toni Sastre. Abans, però, altres temes en titulars.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.
Titulars, els 8 balears que formaven part de la flotilla que havia d'arribar a Gaza es troben detinguts per l'exèrcit israelià a l'espera de ser retornats als seus països. Neus López, bon vespre.
Bon vespre. En un primer moment es tenia constància que eren 5 les persones de les illes que formaven part d'aquesta missió, però fonts properes als detinguts han informat que en són 3 més.
Vaga de metges per protestar contra el nou Estatut Marc.
A Palma, d'haver 500 metges s'ha manifestat davant delegació del govern. El sector considera que el nou document és regressiu pel que fa a les condicions laborals i retributives dels metges.
La unitat militar d'emergències es retira d'Eivissa després de 3 dies d'intensa feina pels efectes de la tempesta.
Amb la carretera de l'aeroport reoberta, la darrera via amb major acumulació d'aigua i fang, emergències dona per acabada l'ajuda de la unitat militar d'emergències. Per la seva part, el govern ja fa feina en les línies d'ajudes corresponents.
El Consell de Mallorca i la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la FELIP, han signat un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública en els ajuntaments de l'illa.
L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris, a més de generar estalvis als municipis.
Siri Husbet és el gran nom propi de la jornada d'avui del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
Qui ha conversat sobre literatura, ha signat llibres, però aquí també ha volgut dedicar uns minuts a comentar l'actualitat política i bèl·lica del món.
I en els esports, el Reial Mallorca visita demà a Sant Mamés per jugar davant un Atlètic de Bilbao. En hores baixes, Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, sí, és. Ho faran les baixes d'Omar Mascaré, Manas Kumbula i Takuma Asano per lesió. I la del mitja punta, Jan Virgili, al Mundial amb la selecció espanyola sub.
I anem ara amb la previsió del temps que interessa. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Una previsió que ve amb contrastos per aquest cap de setmana, ja que demà esperam un ambient tranquil, esperam hores de tranquil·litat, tindrem estones de sol, amb algunes pinzellades de núvols prims que notarem durant el dia, però que no impediran el pas del sol. Notarem, per aventura, el cel una miqueta enteninat, una miqueta blanquinós. Les temperatures demà seran més altes que avui. De fet, cap al nord de cada illa trobarem els registres més elevats. Al nord de Mallorca es poden arribar a fregar els 29 i ja veurem si també els 30 graus, el vent ho farà fluix, ho farà de llebeig, per tant seran bones hores per sortir a la mà o fins i tot per anar a la platja, perquè esperam unes bones condicions. En canvi, atenció diumenge, perquè la cosa canvia. Entre tramuntana tindrem núvols més espessos i també temporal marítim al nord de cada illa.
Gràcies, Dani Capó. Miguel Soler, és el control tècnic. Començant
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Avui ha arribat a Palma el portaavions nord-americà Gerald Ford, un dels més grossos del món, amb 4.500 mariners a bord, i romandrà fondejat a la badia de la ciutat fins dimecres que ve. La seva escala ha generat una forta expectació i ha provocat una allau de reaccions, i no totes de la mateixa corda. D'una banda, els comerciants i restauradors els esperen amb els braços oberts, com si fos un creuer, mentre que una altra part de la ciutadania es mostra en contra d'aquesta arribada. De fet, fa mitja hora que ha començat una manifestació organitzada per la plataforma Mallorca per la Pau a la intersecció entre les avingudes i el Passeig Marítim. Seguint aquesta concentració, hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon vespre, Toni. Quin és l'ambient i quantes persones s'han arribat a congregar fins a aquest punt de ciutat?
Bon vespre, un centenar de persones es concentren a aquesta hora al final de les avingudes, just de vora el començament de la Murada de Palma i, més concretament, el passeig marítim des d'on es pot veure el portaavions Gerald Ford a l'horitzó. Una batucada anomenada Tambors per la Pau ha donat el sus a aquesta concentració i, posteriorment, els organitzadors han llegit un manifest. Sota el lema OTAN no, fora vaixells de guerra de la nostra terra, els manifestants han cantat consignes en suport a la flotilla i han demanat l'alliberament dels activistes. També han cantat consignes com Mallorca és terra de pau, o no som una base, som una terra, a més de desplegar pancartes contra la militarització. Asseguren que la presència dels portaavions a la Mediterrània no és un fet neutre, diuen que és un missatge de força i d'amenaça que només contribueix a augmentar la tensió internacional. Salvador Martínez és un dels portaveus de Mallorca per la Pau.
Això, en els moments actuals, és una provocació. Dirigent, si podem dir aquesta paraula, dirigent fascista, que és en Trump, que ha estat elegit democràticament, però que és un dictador feixista, que està fent amb el món, amb total impunitat, tot el que vol. I després el Netanyahu és l'altre, l'amic del Mediterrani, que també està fent el mateix. És una situació molt greu, que no sabem ja com actuar, i l'únic que ens queda és el carrer.
Els organitzadors demanen al govern central, al govern i a les institucions locals que es posicionin en claredat contra aquesta presència militar i els hi demanen que facin passes efectives per garantir que les illes siguin territori de pau. Són alguns dels manifestants.
Que Mallorca és una tierra de paz y estamos en contra de que todo lo que representa la guerra. Yo estoy para decir, haz que resuene tu voz, que la energía de sus ondas de paz traspasen el espacio y la materia y lleguen y calen en todas las conciencias.
Això és un arma de guerra total i absoluta i en aquests moments el que està passant a Palestina, especialment, a part de molts altres llocs, és, per dir-ho de la forma més fina possible, tan insultant i tan una mesquindat tan grossa que se fa difícil quedar a casa.
Recordem que ahir es van manifestar més de 1.000 persones a la plaça de Cort per demanar precisament l'alliberament dels membres de la Global Sumut Flotilla. Avui el govern de les Illes Balears ha expressat que la presència d'aquesta nau militar forma part de la normalitat en l'Espanya, un país membre de l'OTAN. Aquí, companys, encara queden manifestants que continuen protestant perquè precisament aquest portaavions que avistàvem a l'horitzó des del passeig marítim no fondegi aquí, al port de Palma.
Gràcies, Toni Sastre, en directe des del passeig marítim de Palma. Com dèiem, però, també hi ha l'altra cara de la mona dels empresaris que esperen tots aquests marins amb els braços oberts. Escoltam un conductor i Carolina Domingo, que és la presidenta de Pimeco.
Exactamente, para, bueno, disposición 24-7, somos un grupito de 20 y pico de drivers, de choferes, y no, a plena disposición de ellos para lo que precisen.
Creiem que això és un impacte molt positiu econòmicament per a la nostra ciutat, no? Records de producte local, coses així, sí que els hi funciona millor que potser un altre comerç que potser dona més servei. Desitgem que vagin a conèixer la nostra ciutat, la nostra illa, perquè també hi ha municipis molt importants i creiem que això serà una injecció econòmica.
Les expectatives són altes, especialment a Magaluf.
Cuando ellos están aquí, se nota económicamente y gasta pasta. Y nosotros también está feliz.
Así que esperamos con muchas ganas, la verdad, con ganas de trabajar porque hemos estado toda la temporada parados y a tope, es un buen final de temporada.
Entre detractors i entusiastes, l'arribada dels militars nord-americans a Mallorca és ja una realitat. Per això, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han organitzat dispositius i protocols de seguretat durant la seva estada. I ara mateix, totes les mirades estan posades a Israel, concretament, en una presó del sud, on, segons les darreres informacions, es troben els 8 balears. I han estat traslladats després que l'exèrcit interceptés els vaixells amb què pretenien arribar a Gaza en el marc de la iniciativa solidària de la Global Sumut Flotilla. I la realitat és que, a banda dels 5 noms de les illes que s'havien donat a conèixer fins avui matí, a les embarcacions també hi ha altres 3 persones de les Pitiuses. Segons ha comunicat el portaveu de Podem a les Illes, Jesús Jurado, qui està en contacte amb l'entorn dels arrestats. Aquestes 3 altres persones són 2 eivissencs i un formenterer.
En aquests moments, tots estan pendents de ser deportats i ja estan en contacte amb l'assistència que ha enviat el consolat espanyol. Jurado explica que ara esperen a saber què vol fer Israel amb ells.
En total són 8 persones de Balears que estan detingudes en aquests moments de manera il·legal a una presó que hi ha en els deserts d'aquest. No? Aleshores, ara mateix el que sabem és que estan esperant assistència consular, vale, que ha començat a rebre-se ara fa uns minuts.
De moment, els detinguts, al mancó les dues membres de Podem, tenen previst no acceptar la proposta d'Israel, que pretén deportar-les ràpidament sempre que acceptin que han comès una il·legalitat.
Tenien la intenció de no acceptar el xantatge de les forces sionistes que fan a tots els activistes, que és d'acceptar que han comès una il·legalitat entrant en aigües territorials israelianes, quan això és clarament fals i contrari al dret internacional, perquè la flotilla circulava per aigües internacionals, evidentment, i a més se dirigia a aigües territorials palestines, no israelianes.
També un dels advocats de la flotilla, Jaume Sens, ha explicat a TV3 que els detinguts es troben incomunicats però en bon estat. Ara esperen que el procés s'agilitzi el màxim possible.
Ens han comentat que estan bé, que estan amb els ànims alts, que més enllà d'algun cas puntual el tracte ha sigut correcte i ara els cònsuls estan esperant per poder visitar-los també. Es preveu que s'intentarà agilitzar al màxim el tràmit de deportació. Són moltes persones, són 500. No sé si aconseguiran, si Israel ho aconseguirà.
Segons el Ministeri d'Exteriors italià, Israel ha informat que seran deportats la setmana que ve via Londres i Madrid. Mentrestant, el govern espanyol ha accelerat la seva maquinària diplomàtica per agilitzar-ne els tràmits i aconseguir que els detinguts puguin tornar a casa sans i estalvis tan aviat com sigui possible. És el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Esas personas están defendiendo una causa justa, que es acabar con el genocidio en Palestina. Y, por tanto, tienen el apoyo del gobierno de España. De hecho, la embajada está movilizada, el cónsul se ha desplazado para darles toda la asistencia diplomática y consular que necesiten a los compatriotas españoles que están en esa flotilla. Estamos encima y estamos preservando y protegiendo sus derechos.
Aquí a les Illes n'ha parlat el vicepresident primer i conseller portaveu Antoni Costa. Assegura que tampoc no tenen informació al respecte i confia que tots puguin retornar a casa.
Entenem que el govern d'Espanya farà la seva feina en aquest sentit. Entablarà les relacions diplomàtiques corresponents en el govern d'Israel i el que desitjam, ja ho he dit en principi, és que aquestes 5 persones retornin a les Illes Balears i estiguin en les seves famílies pues, el més ràpid possible.
L'Ajuntament de Maó, per la seva part, ha exigit l'alliberament dels activistes. El batle Héctor Pons s'ha reunit avui migdia amb familiars de l'activista maonès Santo Llevé i membres de la taula per Palestina.
Demanar el seu alliberament de totes les persones ocupants de la flotilla que han estat segrestades en el transcurs d'aquesta missió. També demanar que es puguin obrir corredors definitius i que pugui arribar l'ajuda humanitària a Gaza, que al final era l'objectiu i continua sent el principal objectiu d'aquestes persones.
I davant tots aquests fets, el món sense ha aixecat la veu per demanar l'alliberament de la flotilla. Avui, a Roma, 10.000 persones s'han concentrat davant el Coliseu en una jornada de vaga a tot el país, que genera, per cert, retards i cancel·lacions al transport. Més a prop, a Barcelona, han estat els estudiants els que han pres els carrers de la ciutat comtal contra el genocidi i per reclamar també l'alliberament de la flotilla.
En clau més política, el Partit Socialista de les Illes ha penjat avui a la seva seu de Palma, al cèntric carrer del sindicat, una gran bandera palestina i una pancarta en la qual es pot llegir "Aturem el genocidi". Rosario Sánchez és la vicesecretària general del PSI.
D'aquesta manera ens volem afegir també en aquest clam civil que s'està sentint en els nostres carrers i en aquesta exigència de que s'ha d'aturar ja aquesta situació lamentable, insostenible, dolorosa i terrible que s'està produint en el territori de Palestina. També volem expressar la nostra solidaritat a la flotilla de voluntaris en missió humanitària que han estat detinguts de manera il·legal.
A les Balears, per cert, hi ha una manifestació convocada per aquest diumenge en suport a Palestina. Arrencarà a les 6 de l'hora baixa de la plaça de les Columnes i acabarà davant la delegació del govern al carrer Constitució.
Pel que fa a la darrera hora del conflicte, avui a hora baixa, Donald Trump ha donat un ultimàtum a Hamas perquè accepti el seu pla per a Gaza abans de la mitjanit del diumenge.
El president nord-americà ha dit textualment que si el grup no accepta l'acord, l'infern els caurà com mai abans.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Tens WhatsApp i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i 16 minuts, la vaga de metges s'ha fet sentir avui arreu de l'Estat. El seguiment ha estat d'entre el 60% dels facultatius de família i el 95% dels residents. A Palma, d'haver 500 metges s'han manifestat davant delegació del govern per evidenciar que el descontentament és amb la ministra del RAM, Mònica García, i l'Estatut Marca impulsa.
Mentrestant, a Menorca, l'Hospital Mateu Orfila, el seguiment de la vaga ha estat massiu. L'activitat ha estat mínima, excepte serveis mínims d'urgències, l'UCI, diàlisi, farmàcia, pacients oncològics, intervencions urgents. El Col·legi de Metges de les Illes ha donat suport a la vaga. El seu president, Carles Recasens, ha denunciat la manca de personal i la necessitat d'aconseguir unes condicions de feina dignes que evitarien, diu, la fugida de professionals i permetria completar les plantilles.
És ben sabut que hi ha una manca de professionals de pediatria, hi ha una manca de professionals, sobretot anestesistes, metges de família amb l'especialitat de familiar i comunitària, amb la qual manquen metges, manca planificació i, sobretot, arrel de lo que hem vist amb aquest estatut, lo que falta és manca aquest consens.
El president del sindicat mèdic, Cimeval, Miguel Lázaro, creu que aquesta vaga convocada a tot l'Estat és una demostració de força contra l'Estatut Marc, mentre que el delegat a Menorca, Claudio Triay, diu que les noves condicions que vol implantar el govern central no suposen una millora per als professionals.
Pero estamos en modo confrontativo. La huelga se hace cuando no es posible el diálogo y se pasa a la acción, porque hay una cosa importante. Nosotros no vamos a ceder.
Nosotros confiaban que fos un estatut que reconegués la nostra professió, reconeixés el nostre esforç, i això, avui per avui, és totalment contrari a el que ells volen plasmar.
Els professionals defineixen els serveis mínims decretats d'abusius i desproporcionats.
I la ministra de Sanitat ha mostrat el seu respecte a les mobilitzacions dels metges. Mònica García, però, manté que el nou Estatut Marc millora les seves condicions laborals i recorda que l'actual està desfasat, perquè és de l'any 2003.
Hemos tenido más de 60 reuniones con comunidades autónomas y con sindicatos en un nuevo texto que lo que hace es justamente eso, mejorar esas condiciones. ¿Cómo? Disminuyendo las jornadas de trabajo, disminuyendo las guardias de 24 a 17 horas, disminuyendo o poniendo límites a las jornadas extenuantes.
Un altre col·lectiu que reprèn les mobilitzacions avui és el dels treballadors públics estatals de les Balears. Una quarantena de persones de la plataforma Insularitat Digna s'ha concentrat davant l'àrea de Sanitat Exterior i Centre de Vacunació Internacional a Palma per reclamar una retribució justa. Ha estat la primera de les protestes que tenen previstes per aquest mes.
Cada divendres d'octubre es manifestaran davant 5 edificis diferents de l'administració. Demanen que acabi la discriminació territorial i administrativa dels funcionaris i denuncien la pèrdua de personal i la poca qualitat del servei. Fernando Martorell és el secretari del sector a l'UGT i un dels portaveus d'Insularitat Digna.
La solució passa perquè tenim una indemnització per residència, que és un concepte a les nostres nòmines, que és per, efectivament, compensar la situació del territori.
Si no tenen resposta del govern durant aquest mes, els treballadors asseguren que faran vaga el pròxim 27 de novembre.
També va remogut el sector de l'educació. El sindicat CIAU ha interposat una demanda judicial contra les adjudicacions dels interins per part de la conselleria. Reclama responsabilitats polítiques i dels funcionaris que han participat en el procés d'adjudicació.
La reclamació s'emmarca en una demanda col·lectiva que ha impugnat un total de 4 resolucions vinculades a les adjudicacions. El secretari general de CIAU, Joan Crespí, diu que les assignacions d'interins han perjudicat greument centenars de docents.
Perquè entenem que no varen ser unes adjudicacions transparents, justes i que respectassin els barems i els mèrits dels docents interins.
A més, s'ha iniciat una recollida de signatures en les quals unes 1.000 persones s'han sumat. La reclamació judicial s'ha presentat de manera conjunta a l'entitat Unió Docent.
I de la reivindicació dels treballadors a la reivindicació dels pensionistes, nova reducció de l'oferta per als pensionistes, en aquest cas menorquins. La comercialització dels viatges de l'Imserso comença aquest dilluns que ve i enguany els jubilats de l'illa només podran triar entre 3 destinacions. 2 a Mallorca, Magaluf i Serenal, i 2 propostes culturals a Pineda de Mar i Guadalajara.
Les opcions per viatjar des de Palma, en canvi, són molt superiors. Més de 23 destins si es vola des de Mallorca. El govern havia subvencionat les escales, tot i que enguany encara hi ha informació al respecte, no n'hi ha. Així ho reconeix Elena Enric, cap de vendes de l'agència Magona Maó, en declaracions al magazín El Dia Menorca.
Crec que no s'han aterrat encara la subvenció de vols a Palma i si necessiten estada. L'any passat teníem informació ja en el moment que se venien a apuntar, però aquest any no.
Confien que durant el cap de setmana es pugui afegir qualque nova destinació.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:22, avui cap vespre s'ha aixecat l'estat d'emergència a les Pitiús, és el que ha anunciat el director general després de la reunió mantinguda avui a Rebaixa, en què ha valorat la situació actual de les illes a causa de les fortes pluges de dimarts i com es torna a la normalitat. Seguint d'aquesta reunió, aquesta compareixença, ja ha estat Dani Manau, bon vespre.
Bon vespre. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha confirmat fa uns minuts que el CECOPI ha donat per tancat l'episodi, l'estat d'emergència declarat a Eivissa per la tempesta, la històrica tempesta de dimarts. Garriz ha destacat que s'han resolt aquests dies 480 incidències i que s'han restablert tots els serveis essencials. Restaran 10 incidents que ja gestionaran els efectius locals. Pel que fa als equips de la Unitat Militar d'Emergència i el cursos desplaçats des de Mallorca, s'acabaran de replegar en les pròximes hores en funció de les possibilitats logístiques de transport. Ara es passarà a una segona fase de recuperació en la qual els equips locals d'emergència atendran els incidents pendents de resoldre. Escoltem el director general d'Emergències, Pablo Garriz.
Que declaramos formalmente hoy el fin de la fase de emergencia. Esto no quiere decir que desactivemos el plan sigue vigente en la fase de recuperación.
Gràcies, Dani Manau, en directe des d'Eivissa. El govern treballa, en qualsevol cas, en diverses línies d'ajuts per als damnificats per fer front a les conseqüències de les inundacions, en espera de tenir quantificats tots els danys. El portaveu Antoni Costa celebra que en 72 hores s'hagi retornat pràcticament a la normalitat i que a partir d'ara comença la reconstrucció.
El que sí que puc anunciar és que n'hi haurà, de línies d'acció. No abandonarem els eivissencs, en aquest sentit, perquè posarem damunt la taula doncs, els recursos que siguin necessaris per revertir. La normalitat, més o menys, ja hi anem anant, però és evident que hi ha hagut persones i empreses que han sofert mals materials molt rellevants.
A tot això, el dispositiu d'emergències socials de l'Ajuntament de Vila ha atès 160 persones en 3 dies per mort d'aquest temporal. Ahir matí es va donar per finalitzat el dispositiu de pernotació i atenció d'emergències socials posat en marxa per la Casa Consistorial. En les 3 jornades de funcionament, 65 persones han fet servir el servei de pernotació habilitat al recinte firal i cada vespre s'ha donat menjar a unes 100 persones gràcies a la col·laboració de la ONG World Central Kitchen i també de Creu Roja.
En una intervenció feta en assentament s'ha rescatat una família amb una menor i una mare embarassada que varen ser derivades al programa d'emergència residencial. També es va posar en marxa aquest programa per a dues famílies, a les quals fins al pròxim dilluns 6 d'octubre se'ls ha donat allotjament a hostals perquè no podien dormir a casa seva per no tenir recursos.
Les entitats socials d'Eivissa també varen patir danys per la tempesta. Una de les més afectades és la seu d'AEMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple, que està al barri d'Espretat. Claudi Roig.
A la seu d'AEMIF es van viure moments molt tensos. Darrere de l'edifici, un torrent i al costat un solar amb parets i sense sostre on l'aigua arribava per la cintura. L'aigua es filtrava fins i tot per les parets de la seu i tenen nombroses pèrdues materials i fins i tot no saben si hauran de tombar algun mur. Fins dilluns no podran tornar a obrir portes, cosa que ha afectat des de dimecres 138 usuaris. Nacho Andrés és terapeuta ocupacional.
Toda esta semana esas personas que tanto lo necesitan han estado sin recibir las sesiones, tanto de logopedia, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia.
També hores complicades a la seu d'AMNEF, on calculen danys de 10.000 euros. Avui ja han pogut reprendre la feina. Sentim la gerent, Carmen Bonet, i també la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell.
Hi ha hagut una sala que ha quedat totalment inservible perquè bueno, hem hagut de llevar en terra i tot, i altres 3 sales que també haurem que tenen esparquer que també s'hauran de canviar. Però bueno, estem operatius, afortunadament. Jo crec que el més estressant va ser la impotència.
Com a consell estan per ajudar. Ja ens hem posat a disposició d'ells per veure què necessiten, què no necessiten i valorarem en Govern Balear a veure de què estan parlant.
Després de netejar-ho tot, ara toca avaluar els danys i intentar tornar a la normalitat.
I els estralls de la tempesta caiguda a Eivissa aquest dimarts també ha provocat el tancament avançat del Manco 2 hotels.
El Gran Hotel i l'Hotel Patxà han decidit no reobrir els seus establiments. També hi ha hotels afectats a Platja d'en Bossa que avaluen els danys i encara no han decidit si donaran per finalitzada la temporada. Maria Costa és la presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
D'alguna forma, si se puede valorar como positivo, es que ha caído en octubre, que podríamos decir que ha sido un mal menor por el hecho de poder reubicar muy rápido los pocos hoteles que se han visto afectados. Por suerte, se ha podido reubicar y efectivamente ha precipitado un cierre anticipado de algunas semanas en alguno de ellos.
I després de 2 dies d'aturada, per als efectes d'aquesta forta tempesta de dimarts, els 530 alumnes de l'IES Marc Ferrer de Formentera han pogut tornar avui a les aules. Elena Trinidad.
L'institut va tenir filtracions i goteres d'aigua a causa de les obres d'ampliació que s'estan efectuant al centre que varen facilitar que l'aigua de les fortes pluges entrés a les instal·lacions. Així ho varen viure alguns dels alumnes.
Una alarma en tots els dispositius mòbils aquí en el centre i els nens petits se pusieron nerviosos tal, no sé què, i els professors nos explicaron que no passava nada.
Vaig preocupar-me i no van deixar sacar els mòbils i van preguntar. Jo vaig preguntar als meus cosins si estaven bé i tot això. Teníem hambre perquè hem passat des de les 11:15 fins a les 4 sin menjar.
A les 4 de la tarda, una vegada desactivat l'avís vermell, pogueren tornar a les seves cases, però fins avui no hi han pogut tornar a les aules. Dimecres, els professors i personal del centre varen fer feina per netejar les filtracions, segons ha explicat Jaume Font, director de l'institut.
Treballant en comunitat, varen poder escombrar-ho tot, deixar-ho tot en condicions,
condicions perfectes, sí, i anàvem, de fet anàvem a començar el sendemà, però vam trobar que en el quadre de llum hi havia filtracions d'aigua.
Dijous la tornada a les aules no va ser possible a causa d'una incidència elèctrica que ja ha estat solucionada. Avui hem pogut tornar a les classes amb normalitat.
Gràcies, Helena. Per cert, d'aquí poc més de dues hores, quan faltin 15 minuts per a les 10, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, rebrà el contingent dels bombers de Mallorca que ha treballat a Eivissa donant suport en les tasques d'emergència derivades de les pluges torrencials.
Serà en un acte a la terminal marítima de Palma, en la qual també assistirà el director insular d'emergències, Joan Fornàs, tot per mostrar la gratitud per les feines fetes a aquests professionals.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Abans de donar pas als esports, repassem els titulars principals d'aquest informatiu. Els 8 balears que formaven part de la flotilla que havia d'arribar a Gaza es troben detinguts per l'exèrcit israelià a l'espera de ser retornats als seus països.
En un primer moment es tenia constància que eren 5 les persones de les illes que formaven part d'aquesta missió, però fonts properes als detinguts han informat que en són 3 més.
Gairebé un centenar de persones s'han concentrat al passeig marítim de Palma en contra de l'arribada avui del portaavions nord-americà Gerald Ford, un dels més grans del món.
Per contra, comerciants i empresaris del sector de la restauració ho veuen com una oportunitat per fer caixa i fins i tot ho veuen com una oportunitat per arredonir la temporada.
Vaga de metges per protestar contra el nou Estatut Marc.
A Palma d'Haver, 500 metges s'han manifestat davant delegació del govern. El sector considera que el nou document és regressiu pel que fa a les condicions laborals i retributives dels metges.
La unitat militar d'emergències es retira ja d'Eivissa després de 3 dies d'intensa feina pels efectes de la tempesta.
Amb la carretera de l'aeroport reoberta, la darrera via amb major acumulació d'aigua i fang, emergències dona per acabada l'ajuda de la unitat militar d'emergències. Per la seva part, el govern ja treballa en les línies d'ajudes corresponents.
El Consell de Mallorca i la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la FELIP, ha signat un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública en els ajuntaments de l'illa.
L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris, a més de generar estalvis als municipis.
I Siri Husbetes, el gran nom propi de la jornada d'avui al Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
Qui ha conversat sobre literatura, ha signat llibres, però qui també ha volgut dedicar uns minuts a comentar l'actualitat política i bèl·lica del món.
Ara sí, als esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Amb les baixes d'Omar Mascarell, Maraj Kumbula i Takuma Sano per lesió i la del mitja punta Jan Virgili, el Mundial amb la selecció espanyola sub-20, el Reial Mallorca vol donar un cop damunt la taula a Sant Mamés, Toni Tenerife.
Davant un rival ferit, desorientat i que ha perdut 11 dels 12 darrers punts jugats, el Reial Mallorca vol confirmar la seva recuperació davant d'un Athletic Club de Bilbao que sap que demà li toca reaccionar i rompre una dinàmica molt negativa de 5 derrotes als darrers 6 partits entre Lliga i Champions. Un fet que vol aprofitar el mateix Jagoba Arrasate.
Tenemos que pensar que vamos a encontrarnos al mejor Atleti y sí que estoy de acuerdo que es una oportunidad y lo tenemos que intentar aprovechar. No tenemos que pensar que sabemos que es un campo difícil, el año pasado ya fuimos capaces de puntuar allí y tenemos que intentar después de una victoria hacer otro buen partido y encadenar otro resultado positivo que nos daría pues sobre todo mucho ánimo de cara a este parón.
De fet, el de Berriatur espera que el triomf davant el Deportivo Alavés tingui l'efecte balsàmic que tothom espera.
El otro día, por eso digo que fue una liberación, más que una alegría, creo que fue una liberación, y tenemos que aprovechar esa liberación sabiendo todavía que estamos apretados y que tenemos necesidad. Entonces, bueno, A ver si la victoria el otro día a nivel emocional nos ayuda. Y bueno, el hecho de jugar fuera de casa, creo que el año pasado el equipo demostró que fuera de casa también puede conseguir buenos resultados. Hasta ahora no lo hemos conseguido en esta liga. A ver si mañana es el primer día.
Per la seva banda, Ernesto Valverde, tenit de l'Atlètic, espera comptar amb Nico Williams per al partit de demà. Són baixa Ollant Sancet i Àlex Berenguer per un partit on l'Atlètic espera recuperar la seva millor versió. Ernesto Valverde.
Cuando estás en una mala racha, evidentemente el ganar te da mucho, si ganas. Entonces, bueno, tenemos que buscarlos porque es cierto que estamos ahora mismo inmersos en una racha totalmente contraria a la que tuvimos en el mes de agosto, en el que ganamos todos los partidos. Y en este, en septiembre no hemos ganado, este anterior tampoco, no hemos sido capaces de ganar y eso lo tenemos que cortar ya.
I Valverde recorda que l'històric d'enfrontaments amb el Real Mallorca deixen ben clar que el de demà no serà ni prou ferir un partit assequible per als blanquivermells.
Tenemos enfrente un rival que también quiere ganar, que generalmente nuestros partidos contra el Mallorca siempre son muy igualados, que casi todos han terminado en empate en los últimos años. Va ser difícil, però bueno, tenemos que intentarlo.
Atlètic Club Real Mallorca, demà a les 6 i mitja a Sant Mamés, i Beta Ràdio es posarà en marxa abans, a partir de les 4. I recordar, per tancar amb la primera divisió, que la jornada comença avui, a les 9 de vespre, amb el partit que disputaran l'Osasuna i el Getafe. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid, Pablo Barrios i Marcos Llorente, són les principals novetats de la llista de convocats facilitada aquest migdia pel seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, de cara als dos pròxims partits davant Georgia i Bulgària, corresponents al classificatori per al Mundial. De Barrios i Llorente parla el seleccionador.
Son jugadores que en nuestro plan de juego, en nuestro plan de partido, encajan perfectamente para las diferentes escenarios que se pueden plantear en este tipo de encuentros. Y creo que es su momento. En otros momentos hemos apostado por otro tipo de jugador. Creo que era el momento de apostar por ellos. Están haciendo una campaña tan fantástica, tan finos. Y vuelvo a decir, luego además encajaban perfectamente para lo que necesitamos para estos partidos.
És important afegir que l'Atlètic de Madrid aporta fins a 4 futbolistes, els ja esmentats Barrios i Llorente, més Robin Lenormand i Àlex Baena. També està convocat el futbolista del Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal. Encara que el seu concurs està pràcticament descartat a causa d'unes molèsties al pubis. Una altra absència, en aquest cas per decisió tècnica, és la del davanter i capità de la selecció, Álvaro Morata. L'heu de vist amb pràcticament tots els efectius a punts, a excepció de Fran Castelló, que avui s'ha exercit, però al marge del grup, rat demà a les 6 i mitja, la visita d'un dels favorits de cara al canvi de categoria, el Nàstic de Tarragona. Els blau i salts encadenen gairebé un mes sense guanyar i demà vol retrobar-se amb la victòria. Però el Nàstic no serà ni molt manco un rival fàcil. Paco Gémez.
Pero sí es verdad que bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que en teoría, pues va a estar ahí todo el año peleando por el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Vamos a ver qué tal sale el partido y vamos a ver cómo estamos los dos equipos el sábado.
Per la seva banda, el tenis rival Luis César Sampedro respecta y molt el potencial de l'UD.
Tienen sus armas, con su entrenador, un gran experto del fútbol, y nosotros tenemos las nuestras. Nos tenemos bien estudiado, ellos nos tendrán también bien estudiados a nosotros, y sabemos que es uno de los grandes de la categoría. Es uno de los equipos que quiere ser primero al acabar la competición.
Demà dissabte s'avança un partit corresponent a la cinquena jornada del grup tercer de la segona federació. A la 10 del vespre juga el Reus Redis Club Esportiu Andratx. Els de José Contreras volen oblidar com més aviat millor l'1-3 davant del Poblense amb un triomf balsàmic al camp del tercer classificat. Chema Lorente, futbolista de l'Andratx, parla del partit de demà.
Llegamos con muy buenas sensaciones. La verdad que ha sido una semana jodida después de la derrota del domingo. Pero bueno, con la misma ilusión de cada semana, con las mismas ganas y con ganas de que llegue mañana el partido.
La resta de la jornada juga diumenge a les 12 Terrassa, Porreres, Poblenses en Andreu i el derbi entre l'Atlètic Balears i la Societat Esportiva Eivissa. En futbol sala, l'Illes Balears Palma rep el Servigrup Peníscola i ho farà, i no ho farà, volen dir, som moix, al pavelló del Galatzó, a Calvià, que té una cabuda d'uns 500 espectadors, acollirà aquest partit. De la darrera hora d'aquest enfrontament inèdit pel que fa a l'emplaçament, mos informa Gavi Fortesa. Bon vespre.
Bon vespre des del poliesportiu Galatzó de Calvià, on avui a partir de les 8:30 Illes Balears, Palma, Futsal i Peníscola s'enfrontaran en partit de la cinquena jornada. Recordem que el partit se juga al Galatzó per mort de la restauració de la pista de Somos, que encara no està acabada. Duel entre els equips que la temporada passada varen jugar la final de la Copa d'Espanya, que va guanyar el Peníscola. L'aforament, com tu has dit, se limita a 500 espectadors, tenint en compte que el Palma té 3.400 abonats. El Palma du dues victòries i dos empats en quatre partits, mentre que el balanç del Peníscola és d'una victòria només i tres derrotes en aquest inici de temporada. Serà a les 8:30, Palma-Peníscola, en directe, com sempre, a IB3 Ràdio.
I del futbol sala passar amb el rugby. Demà dissabte arriba l'hora de la veritat per al Toro i el Palma Unió. Es posa en marxa la divisió de 9B per als dos representants del rugby balear a escala nacional. Els calvianers afrontaran la seva quarta temporada consecutiva a la competició. Els palmesans són nouvinguts a la categoria i comencen a casa davant el tot poderós Cau de València. Germán Bustos és el seu entrenador.
Hemos puesto nuestro énfasis del punto físico, ya sea corriendo, ya sea de pesas, es fundamental. Donde, como te decía, es un nivel donde no estamos acostumbrados a competir, ya sea como juego, en el ritmo y también la parte física. Por lo tanto, creo que fuera de lo que hagamos en la cancha, como juego, creo que el punto físico va a ser fundamental.
El partido jugará a la 1:30 al Germans Escales y a l'Estadi Nacional d'Andorra, el 15 local rep a les 5 al Toro. Els andorrans, que el prepara Dani Raya, són clars favorits no només pel triomf en el partit de demà, sinó per l'accés a la Lliga Elite. I tancam amb pàdel. Gemma Adrià i Delfi Brea s'han classificat per les semifinals del Torres de Rota, tant després de derrotar en dos sets a Marina Ginar i Verònica Vircera per 6-3 i 6-1. Un encreuament que la Llorenca i l'Argentina han liquidat en 1 hora i 10 minuts, pràcticament el que es diu un passeig militar. Amb aquest punt de pàdel el deixem de moment, però tornant, recordin les 8:30 a la retransmissió en directe del partit entre l'Illes Balears, Palma Futsal i el Servigrup Peníscola, aquí, a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
7:43 en clau política. El govern descarta un avançament electoral. El portaveu Antoni Costa ha assegurat avui que, malgrat la minoria parlamentària del PP, l'executiu ja ha aprovat les principals mesures que volia impulsar. En aquest sentit, el vicepresident ha assegurat que el govern de Marga Proens continuarà amb el full de ruta i que presentarà en temps i forma els pressupostos per a l'any que ve.
Pel que fa al debat de política general, que tindrà lloc dimarts i dimecres que ve al Parlament, Costa ha apuntat que s'abordaran els temes que preocupen, diu, a la ciutadania. Això és la manca d'habitatge, la saturació turística i la immigració.
Pensar que una administració, un govern, podrà solucionar un problema d'habitatge gravíssim com els que tenim a les Illes Balears, crec que ciutadans són conscients de que, primer, crec, que aquest govern ha fet màxims esforços per intentar pal·liar una situació gravíssima, però que no es pot solucionar el problema en el curt termini.
A Menorca, el PP ha obert un expedient a Cristóbal Pons, el president de la Junta Municipal es Mercadal.
El regidor i portaveu popular a l'Ajuntament ha estat condemnat per un delicte lleu de lesions a un familiar. Pons ha deixat els seus càrrecs municipals a disposició del batle Joan Pellicer de l'Entesa, amb qui governa en coalició. El Partit Popular, que es planteja la seva expulsió del partit, ha remès el cas al Comitè de Drets i Garanties.
El Consell de Mallorca i la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la FELIP, han signat un conveni de col·laboració per simplificar la contractació pública en els ajuntaments de l'illa. L'objectiu és incrementar l'agilitat administrativa i eliminar els tràmits innecessaris, a més de generar estalvis als municipis.
La consellera insular de Promoció Econòmica, Pilar Amate, ha destacat que la iniciativa suposa una passa endavant molt important dins la política d'assistència als municipis de Mallorca i que des del seu departament han fet feina per reforçar la col·laboració que ja existeix en la FELIP.
Perquè aquest conveni a nosaltres ens permet agilitzar els processos de contractació pública, evitar duplicitats i, sobretot, aconseguir millors preus per als ajuntaments aplicant-se economia d'escala.
El president de la FELIP, Jaume Ferriol, ha remarcat que fa molts anys que des de la Federació treballen en la simplificació administrativa perquè els ajuntaments són els primers a donar-se dels problemes burocràtics i que amb aquest conveni potencien més la col·laboració institucional.
Amb aquest conveni que firmem avui potenciem un poquet més aquesta col·laboració i aquesta central de compres que tenim. Aquí van passar dues parts, hi haurà tècnics que aniran cap al Consell i tècnics que vendran cap a Sa Felip a l'hora de fer aquestes licitacions.
El Consell ha posat com a exemple el tràmit que du a terme a través de la compra centralitzada de la Felip. Es tracta d'una compra de 54 vehicles per a tots els ajuntaments de Mallorca perquè estiguin prevenguts davant qualsevol classe d'emergència. D'aquesta manera s'han estalviat que cada ajuntament hagi de fer la mateixa licitació per a la compra de cada cotxe.
I per la seva part, el Consell d'Eivissa ha signat un conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa que suposaran una injecció de 6 milions i mig en el Pla Estratègic d'Inversions Municipals.
Aquests recursos es repartiran entre els 5 municipis en criteris d'extensió i població. Així, Vila rebrà 2,6 milions d'euros que inclouen 1,7 milions en concepte de llei de capitalitat. Sant Antoni, Sant Josep i Santa Eulària rebran entre 1 milió i 1,5 milió d'euros i Sant Joan prop de 0,5 milió.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Sindicats i associacions de jutges pronostiquen un col·lapse als jutjats de violència sobre la dona de les Illes per l'assumpció, a partir d'avui, de tots els delictes de gènere que fins ara tramitaven els jutjats d'instrucció. El Ministeri ha creat 50 places noves de jutges a tot l'estat per afrontar el volum de feina, una de les quals s'estrenarà aquest mateix mes d'octubre a Manacor. La resta no es posaran en marxa fins a finals d'any, que és 3 mesos després del canvi.
El mateix Ministeri de Justícia preveu un increment de la feina dins els jutjats de violència sobre la dona d'entre el 12 i el 20%. El portaveu del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, assegura que, en el cas de les Illes, aquesta pressió és inassumible, sobretot perquè encara es desconeix quins reforços humans i materials totals s'incorporaran. Per això pronostica un col·lapse general.
Por supuesto que hay riesgo de colapso, si más si tenemos en cuenta que la carga de trabajo de los juzgados de violencia sobre la mujer, de Palma en concreto, es, si no recuerdo mal, la más elevada de todo el Estado.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ja ha elevat al Consell General del Poder Judicial la petició de reforços per al jutjat de violència sobre la dona de Palma. L'organisme ja ha enviat la petició al Ministeri de Justícia en espera d'una valoració.
Els bombers de Menorca han viscut situacions traumàtiques que els han deixat seqüeles emocionals. Aquesta setmana, una psicòloga especialitzada en emergències els ha oferit un curs que els ha donat eines per protegir la seva salut mental. Ens ho explica Gemma Carrasco.
Actues amb el tipus d'accidents o actuacions que trobes persones, situacions difícils, bastant caòtiques, i clar, tot això tu t'ho guardes dintre, no? Que puguis o no, ens ho afecta. Que semblem superbombers, o seguem molt de sons, una cuirassa grossa, però arriba que un moment o un altre tens aquesta debilitat que te pot arribar a sortir.
Així explica el cap de bombers de Menorca com les intervencions més dures els acaben passant factura en l'àmbit emocional. Accidents de trànsit amb ferits, retirar cossos sense vida, persones cremades... Diu que hi ha imatges del que han viscut que tenen gravades al cap que no poden esborrar i que és molt necessari treballar-hi per protegir la seva salut mental. Sentim Juanjo Franc.
Poder fer un punt i a part i de cantaró, no?
En aquest sentit està pensat el curs que reben per part d'una psicòloga especialitzada en emergències, que el primer que ha fet és dir-los que tenen dret a estar malament, és Natalia Lorenzo.
También el mito, ¿no?, del bombero como héroe les hace mucho daño porque no se permiten poder expresar su malestar y tienen malestar psicológico como el resto de personas, ¿no?, porque son personas.
A partir d'aquí els ha donat eines per gestionar les seves emocions després de determinades intervencions i per controlar també la ment durant situacions de crisi, com per exemple en frases d'autoinstrucció.
Unas frases ya previamente elaboradas que ante una situación determinada que te salgan pensamientos negativos tú puedas sacar tus instrucciones particulares personales que te enfrentan esos pensamientos negativos y pueden reaccionar de manera adecuada.
Les tècniques de respiració són també grans aliades per a moments difícils.
I abans d'anar amb l'informació estatal i internacional, un darrer punt relatiu a les Balears. Desenes d'aficionats al motor acampen avui i demà a la carretera de la Serra per seguir el ral·li de la pujada al Puigmajor. Membres de la plataforma d'indignats de la MA10 han tornat a queixar-se un any més de la brutícia i del renou que genera la competició i per això demanen que es prohibeixi.
El ral·li de la pujada al Puigmajor és una de les grans cites per als amants d'aquest esport i la carretera es tancarà demà a les 7 del matí. La competició, però, és un mal de cap per als residents de la zona. Alguns aficionats ja han dormit avui vespre per agafar lloc.
Más bien es para guardar sitio, porque si no cierran temprano, cierran a las 7.
Vam venir ahir per la nit, vam acampar allà dalt i, bueno, esperar tot el dia d'avui, a menys com se va preparant la cosa. Això és el millor que hi ha. A dir, tot Mallorca és el millor que hi ha.
Agents de Medi Ambient i dues patrulles de la Guàrdia Civil han vigilat avui matí que les tendes no s'instal·lin en la zona forestal ni en llocs perillosos.
La veritat que per ara s'han portat bé, perquè no mos posaran multa, això esperem. Mos han vingut aquí, han xerrat el nostre superbé, mos han avisat i mos han dit també si poden llevar la tenda i un 10.
Tenemos el coche así aparcado que no moleste, luego como dormimos en el coche no acampamos, intentamos no molestar lo menos posible, tampoco salimos a hacer pasada ni a hacer ruido ni nada y luego voy a traerle tranquilamente.
Sí que hay gente que, carreras no, pero pasan con la moto dando vueltas para arriba y por abajo, las enseñan, tal.
No tratamos igual, nosotros por ejemplo tenemos las nuestras cosas guardadas, la basura reconada.
Acampar no està permès dins zona forestal, però sí dins la servitud de carreteres, que són 12 metres a banda i banda.
Els responsables de carreteres del Consell de Mallorca asseguren que està a punt d'acabar el procés de licitació de les 40 càmeres amb sonòmetre que s'instal·laran a la serra. A tot Mallorca n'hi haurà 200. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Són unes càmeres que estan homologades per la DGT i, per tant, nosaltres el que faríem seria traslladar tota aquesta informació i totes aquestes dades a la DGT perquè pugui actuar en conseqüència i, si és necessari, activar els processos sancionadors per evitar que això se torni a produir.
En clau estatal, la Guàrdia Civil investiga l'assassinat d'una dona apunyalada a La Mojonera, Almeria. La víctima va ser trobada en diverses ganivetades en una zona d'hivernacles i, malgrat la ràpida intervenció dels sanitaris, només varen poder certificar-ne la mort.
Els agents han obert una investigació i, tot i que en un primer moment es va plantejar la hipòtesi de violència masclista, no es descarten altres possibilitats. Es tracta del segon crim violent registrat aquesta setmana al Ponent, Almeria, que després de l'assassinat de l'historiador Antonio Campos a El Ejido.
El govern central proposa incloure el dret a l'avortament en la Constitució. La proposta l'ha anunciada avui Pedro Sánchez a les seves xarxes socials. El president planteja una reforma de la Carta Magna amb l'objectiu, afirma, de consagrar la llibertat i l'autonomia de les dones.
Sánchez també ha anunciat que s'impedirà la difusió d'informació falsa o enganyosa que cerqui coaccionar les dones que vulguin interrompre l'embaràs de manera voluntària. La iniciativa arriba després de la polèmica moció aprovada pel PP i Vox a l'Ajuntament de Madrid, en la qual es planteja l'obligació d'informar les dones d'una suposada síndrome postavortament que no té cap base científica.
La reforma de la Constitució per blindar el dret a l'avortament necessitaria una majoria qualificada que el govern de Sánchez no té ara mateix.
Seria necessari el vot a favor del PP, que ja ha anunciat el seu rebuig a la mesura. El popular Miguel Tellado acusa Sánchez d'emprar l'avortament per tapar, diuen, un nou informe de l'UCO sobre la seva dona.
Es oportunismo político otra vez, sin ninguna duda. Y debe haber ese, un nuevo informe al caer, estoy seguro que debe haber un nuevo informe al caer, que Sánchez ya lo sabe y por eso hoy ha salido con esto, ¿no? A mí me llama la atención que quien más incumple la Constitución haga hoy un anuncio para cambiarla.
El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaño, diu que el PP ha de decidir si està amb les dones o amb Vox.
Los primeros impulsos reaccionarios de las derechas siempre son contra los derechos de la mujer y en particular contra el aborto. Y desde el gobierno siempre ponemos pie en pared. El Partido Popular debe decidir si está al lado de las mujeres españolas y de sus derechos o si está al lado de la ultraderecha reaccionaria.
Sumar, soci del PSOE, celebra la proposta de blindar l'avortament a la Constitució, però a la vegada recorden que és una iniciativa que ells varen proposar fa un any i mig. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Nosotros lo que queremos es que se blinde un derecho que creemos conquistado por las mujeres, que la derecha está atacando, y no lo está atacando solamente por el derecho al aborto, sino porque lo que está atacando es la emancipación de las mujeres, la emancipación y la libertad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra maternidad y sobre nuestros cuerpos.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later... Tres minuts que dedicam a la cultura. És un dels referents intel·lectuals del feminisme. Escriptora, assagista, acadèmica nord-americana, vídua també de Paul Auster, Siri Hutsbet, el gran nom propi de la jornada d'avui del FLEM. Entrevista a l'escenari principal, signatura de llibres, però abans ha comparegut davant la premsa per parlar de tot. Política, feminisme, amor, bellesa... Sandra Martínez.
Hutsbet ha acceptat la convidada per curiositat i també potser per defugir de l'ambient que es viu al seu país, uns Estats Units on creu que s'està acceptant sense massa oposició coses impensables, i això li causa terror. Europa afirma tot plegat encara no passa i per això se sent a ple.
And I know that there are right-wing movements in Europe too and in Asia and everywhere. But at the moment it's a relief to be in Spain. I mean it. You feel like, oh yeah, you know, Europe is still here.
I amb aquesta perspectiva, l'escriptora no dubta a qualificar el que passa als Estats Units sota l'administració Trump, més neofeixista, diu que conservadora, com una guerra civil freda.
A truth about the United States at the moment is that it's a cold civil war. And that what's happened because of every branch of government is now owned by the Trump administration.
I què es pot fer davant d'aquesta onada, d'aquest tsunami que posa en perill drets humans fins fa no res inqüestionables? Idò, unir forces, plantar cara, fer oposició, sumar esforços. I com a exemple, la reculada en el cas de Jimmy Kimmel, censurat, ja ho sabeu, per una crítica al moviment MAGA, però recuperat després que Disney veiés com davallaven les subscripcions a l'aplicació.
And that shows you one important thing, right? That kind of resistance can make a difference.
I quina és la seva opinió sobre Gaza? Hutsbet acusa l'administració americana de finançar el que assegura ningú no pot dubtar ja que és un genocidi.
I don't think there's any question now in the minds of many, including many Jewish organizations in the United States and elsewhere that the right-wing Israeli government has perpetuated genocide in Gaza.
I no s'ha parlat de literatura? Sí. I no s'ha parlat del seu llarg matrimoni amb Paul Auster? també. Husvet ha explicat que després de la mort del seu marit només va poder acabar les seves memòries, històries de fantasmes, amb els quals, més que una geografia, el que volia era oferir la radiografia d'un home. Un home, company de vida, també de passió literària, amb qui compartiren creacions i textos.
Was really my greatest supporter. And even though I think I sometimes suffered from the sexism of the outside world, I never suffered that inside.
Ha passat més d'un any i l'escriptora ha reprès la novel·la que tenia mitges quan va quedar vídua i amb 70 anys defensa que és tan important el que menges com el que llegeixes, perquè a mesura que et fas grans és a través dels llibres que pots parlar amb aquells que ja no hi són. Just what you saw.
Bon vespre de nou, són les 8, un centenar de persones convocades per la Plataforma per la Pau s'han manifestat al passeig marítim de Palma per protestar contra el fondeig del portaavions nord-americà Gerald Ford, que romandrà a la badia de la ciutat fins dimecres que ve.
Sota el lema OTAN no, fora vaixells de guerra de la nostra terra, els manifestants han cantat consignes de suport als membres de la flotilla i han desplegat pancartes en contra de la militarització. Asseguren que la presència de portaavions de la Mediterrània no és un fet neutre, diuen, que és un missatge de força i d'amenaça que només contribueix a augmentar la tensió internacional. Salvador Martínez és un dels portaveus de Mallorca per la Pau.
Això, en els moments actuals, és una provocació. D'aquest dirigent, si podem dir aquesta paraula, dirigent fascista, que és en Trump, que ha estat elegit democràticament, però que és un dictador fascista, que està fent amb el món, amb total impunitat, tot el que vol. I després el Netanyahu és l'altre, l'amic del Mediterrani, que també està fent el mateix. És una situació molt greu, que no sabem ja com actuar i l'únic que ens queda és el carrer.
Els 8 balears que formaven part del flotilla que havia d'arribar a Gaza es troben detinguts per l'exèrcit israelià a l'espera de ser retornats als seus països.
En un primer moment es tenia constància que eren 5 les persones de les illes que formaven part d'aquesta missió, però fonts properes als detinguts han informat que en són 3 més. En aquests moments tots estan pendents de ser deportats i ja estan en contacte amb l'assistència que ha enviat el consolat espanyol. El portaveu de Podem a les Illes Balears, Jesús Jurado, explica que ara esperen a saber què vol fer Israel amb ells.
En total són 8 persones de Balears que estan detingudes en aquest moment de manera il·legal a una presó que hi ha en els deserts de Negev. No? Aleshores, ara mateix el que sabem és que estan esperant assistència consular, vale? Que ha començat a rebre-se ara fa uns minuts.
Precisament fa uns minuts la secretària de premsa dels Estats Units, Caroline Leavitt, ha advertit a Hamas que el pla de pau entre els Estats Units i Israel per a Gaza ha de ser acceptat o hi haurà conseqüències molt greus. Leavitt ha assenyalat aquest diumenge com a data límit.
But right now the president has made it very clear to Hamas that this is an acceptable and detailed proposal that they must accept. Or the consequences are going to be very grave for them. And he has given them a deadline of Sunday evening at 6 p.m.
I recordem que avui capvespre s'ha aixecat l'estat d'emergència a les Pitiüses. Ho ha anunciat el director general després de la reunió mantinguda avui capvespre, en què ha valorat la situació actual de les illes a causa de les fortes pluges de dimarts i com es torna a la normalitat. Així hem arribat a les 8:03, comença ara Xiu Xiu.
Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur no haver vingut.